senyor Duran i Lleida. Bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Deixa fer-li una pregunta que fa dies que li vull fer, perquè ho vaig dir aquí, que no havia entès els motius pels quals, després vam parlar amb Josep Sánchez Llibre, ens ho va explicar per què s'havia votat, s'havia donat suport a les retallades del Partit Popular al Congrés, si setmanes abans o dies abans s'havia votat no a la investidura de Mariano Rajoy.
Ja el vaig escoltar, ja, des del llit amb febre, però el vaig escoltar.
A vostè, ah, miri, ara em diré una cosa, que tothom, que aquell dia tothom preguntava, on és Duran?
Al llit, amb febre, però tot i amb això, amb un parell de mòbils, un mail, etc.
I la ràdio.
I la ràdio, sobre la ràdio. Sobre la ràdio. Aviam, el debat d'investidura és un debat per la globalitat de la legislatura, en la que les respostes que nosaltres preteníem obtenir del candidat, especialment de cara a Catalunya, no varen ser satisfetes. Ergo, o en conseqüència, no podia tenir la nostra confiança pels 4 anys. Això no impedeix que puntualment, per determinades mesures que nosaltres creiem, malgrat la impopularitat de les mateixes, i fins i tot el desacord amb algun dels extrems d'aquestes mesures, perquè mai haguéssim pujat IRPF, haguéssim optat per IVA, tot i que és molt discutible, perquè ahir mateix Montoro deia, i no li manca raó també, que puja l'IVA afecta encara més el consum, i el consum és una de les víctimes, plural, d'aquesta crisi, doncs, malgrat, insisteixo, no està d'acord amb alguna qüestió concreta d'aquestes mesures, eren unes mesures puntuals, completament necessàries, i vàrem decidir donar-hi suport. La millor prova de l'encert del suport és la reacció dels mercats a partir del dia següent. Espanya està col·locant millor el deute que no el col·locava abans. Què vol dir això? Vol dir que vostè, jo i tots els que estem aquí ens costa molt menys dels nostres diners el retorn d'aquest deute, perquè el tipus d'interès que es paga pel mateix és menor.
Quan li preguntava...
Després, perdoni, sí. I acabo immediatament. Hi havia un conjunt de mesures del paquet en què sí estem d'acord.
Ell deia, li preguntava a Josep Sánchez Llibre, diu, a canvi de què? Diu, a canvi de res. Mm-hmm. Realment va ser un xec en blanc?
Un xec en blanc no, és un xec a favor d'unes mesures que creiem que són necessàries, malgrat la duresa de les mateixes. S'han pres i s'hauran de prendre encara més mesures dures per tal d'intentar recuperar la situació econòmica i tornant als orígens. Millor dit, corregeixo la paraula orígens, perquè als orígens no hi tornarem. És a dir, estem en un procés de transformació, crec que ningú sap ben bé quin serà el final, però tothom sap que serà diferent del que era. I en qualsevol dels casos, quan he dit tornar als orígens, m'he rectificat o autorrectificat, perquè els orígens vol dir entendre que una majoria, no dic la totalitat perquè hi ha moltes excepcions, doncs hem viscut per sobre de les nostres possibilitats i l'economia i les administracions en general ho han fet en particular.
Senyor Duran, en un mes hi ha diàleg més fluid amb el govern del Partit Popular, pel que hem llegit que vostè es reuneix sistemàticament amb la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i el propi Andreu Mas-Colell amb Cristóbal Montoro, qui parla regularment? És a dir, s'estableix una font de diàleg molt més bona ara que quan hi havia els socialistes?
No parlo de partits, que és una qüestió diferent, però de governs, que és aquesta la pregunta, sí. Sens dubte, jo ho vaig afirmar a la carta web d'aquesta setmana, és a dir, que jo recordi la vicepresidenta Salgado amb el conseller Mas-Colell, que em rectifiqui qualsevol de les dues parts, van ser una sola vegada en presència meva com a president de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat al cap de mesos i mesos de governar Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya. En poc temps ja han dialogat en diverses ocasions l'actual ministre d'Hisenda i s'han sentat per preparar el contingut del Consejo de Política Fiscal i Financera. Per tant, sí, el diàleg és millor i més positiu. Per mi, don i transmeten la sensació claríssima, hi havia una entrevista a La Vanguardia del senyor Montoro que tornava a ratificar aquest perfum, a la següent línia, el govern de l'Estat, govern socialista, Elena Salgado, amb la que tenia una bona relació, li preocupava el dèficit de l'Estat, complir els seus deures, a costa de que altres poguessin arribar-los a no complir i a sobre, doncs, maleir-los públicament i castigar-los i centrifugant el dèficit públic envers les comunitats autònomes perquè ells poguessin complir, oblidant que les comunitats autònomes també formen part de l'Estat i que en aquest sentit també a efectes de comptabilització d'efecte públic, de dèficit públic, perdó, s'han de tenir en compte. El PP entén, sigui la raó que sigui que ho provoqui, que les comunitats autònomes també són estat, li preocupa el dèficit públic de l'estat i li provoca el dèficit públic de les comunitats autònomes.
A canvi d'aquest... Sánchez Llibre deia, no, a canvi de res, però realment, quan es va garantir, que ho llegia, que ho va publicar el seu dia al Barbeta, es va garantir la liquiditat en el sector públic? És a dir, es va garantir el pagament de nòmines amb aquest acord?
amb l'acord, bé, acord, vostè ha dit abans que hi ha un diàleg fluid, que jo no ens hem vist, de fet, llevat un parell de vegades abans de començar el període de sessions amb la vicepresidenta, parlar-ne per telèfon molt i sovint, cada setmana. Aquest diàleg ens ha portat a que el govern de l'Estat entengui que hi ha problemes de tresoreria i que s'ha d'ajudar les comunitats autònomes, i el Consejo de Política Fiscal va prendre decisions en aquesta línia, decisions que val a dir en favor del govern de l'Estat respecte al retorn de les bestretes d'allò que havia anticipat l'Estat a les comunitats autònomes per una liquidació que després resulta que ha quedat excessiva perquè els ingressos han estat inferiors, ja ho havia acordat per si mateix, i després també dialogant això s'extén als ajuntaments, lo qual és molt important. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí, no parlaria d'acord, però el diàleg porta aquesta conseqüència.
Per tant, es va garantir, com a mínim, que hi hauria aquest retorn a les comunitats autònomes perquè pugui pagar, en el cas de Catalunya, les nòmines que perillaven, com ha passat al final de l'any passat.
No, però no ho ha fet com a contrapartida de l'acord. No hi ha acord, hi ha un diàleg, i el diàleg comporta que, bueno, uns i altres assumim unes posicions, i el govern de l'Estat assumeix, i ja ho ha demostrat, doncs clarament que les dificultats de tresoreria de les comunitats autònomes l'importen, l'incumbeixen i pren decisions per tal de que puguin ser, en aquest sentit, mitigades les conseqüències.
Tampoc és una contraprestació, perquè és llei, i per tant, si és llei, s'ha de complir. El que passa és que l'anterior govern no va complir i ara toca novament reclamar allò que pertany. Disposició addicional tercera, 759 milions de l'any passat, més 200 i escaig d'aquest any, estaríem parlant al voltant dels 1.000 milions. Això caurà aquest any? Té la garantia per part del govern del Partit Popular que aquests gairebé 1.000 milions que es deu i que estan dins de l'Estatut els cobrarà a Catalunya aquest any?
A vegades tots toquem una mica d'oïdo. Jo he escoltat moltes converses, moltes tertúlies de polítics consagrats. Diu, això és llei, veiem.
No és llei?
La disposició addicional tercera de l'Estatut, llegeixis la sentència del Tribunal Constitucional i fa una revisió notable d'aquesta sentència, d'aquest punt de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el sentit de que, no, però no pateixi, que hi ha protecció legal perquè li diré.
Ah, val.
Però no és necessàriament pel text de la disposició addicional tercera, perquè el Constitucional diu, i és de les poques coses que hi trobo una mica de sentit, que a les Corts, com a poder legislatiu sobirà, no se li pot dir ja d'antuvi cada any a què dedicar els diners del pressupost públic. Però per què és d'obligat compliment? Perquè hi ha una comissió bilateral que jo tinc l'honor de presidir, la part catalana, que el 19 de juliol amb el govern socialista es reuneix, i en l'acte d'aquell punt de l'ordre del dia comença el secretari d'Estat d'Hisenda del govern de l'Estat informant de que ells reconeixen que la liquidació del 2008 són 759 milions d'euros i s'acorda pagar aquests 159 milions d'euros. I les actes, els acords, perdó, de les comissions bilaterals, per sentència també, no per la que abans feia referència, sinó per una molt anterior, per sentència del Constitucional, són d'obligat compliment. Per tant, hi ha una força legal i el govern de l'Estat haurà de pagar aquests 159. Estic jo en disposició de dir que els pagarà aquest any? Estic convençut. No estic en disposició de dir que és segur, però estic convençut que ho faran.
Que ho faran. Aquests 159 més els 200 i escaig que tocarien
estan
per aquest any?
Estan ja en els pressupostos d'aquest any, i em consta que sobre aquests també hi ha hagut diàleg entre el conseller Mascolell i el ministre Montoro.
Després de les eleccions d'Andaluses? Vostè ho va apuntar?
Jo ho vaig apuntar, sí. Sí. Espero que...
Perquè, clar, és a dir, no, és que aquest país amb el tema de les eleccions...
És que donar diners als catalans abans de les eleccions,
no,
imagina't. Ui, i el Durant menys.
Endavant, vinga.
Encara m'arriben cartes de...
Encara reps cartes?
I ajuntaments declarant-me fill no sé què.
Pues en el fill de la duquesa d'Alba no li han fet això.
No,
que és curiós, no?
Les paus després.
Ah, és que l'ha fet. Tu no les has fetes.
Pilar, endavant.
A veure... Ens arriba el temptam de que a Escòcia volen fer un referèndum en el qual diran sí o no a la independència, però a més diran sí o no a la independència econòmica. Això, si més no, és el que vol posar el partit escocès. O sigui, les tres opcions, no? Aquí no estem en aquesta fase, però sí que estem en la fase del debat sobre el pacte fiscal, que és una manera de dir, intentem anar trobant una certa capacitat de sobirania econòmica. Això és el discurs des de Catalunya, però el discurs des de Madrid és un altre. Montoro se'n va al Financial Times i diu que tutelaran les autonomies. Això sempre amb el mandat constitucional i bla, bla, bla. Finalment, això és una mica matisat, però al final el que sembla que queda és que el país que està reclamant un pacte fiscal, el que es troba a l'altra banda, és una gent que li diu, pensem tutelar-vos, segons a quin sostre arribeu, intervindrem i si cal us castigarem. És a dir, no caminem cap a la independència econòmica, caminem cap a una major dependència econòmica. I la segona pregunta que la vull fer, les deixo les dues, és... Duran i Lleida, el polític, l'home pont, el que negocia, està negociant millor i se sent més còmode ara amb el PP del que se sentia abans amb el PSOE o no?
Bé, la primera part és molt complexa, la primera pregunta, eh? Perquè hauríem d'explicar la meva opinió, lògicament, sobre el que pretén l'Ed Salmon en el cas d'Escòcia, que no és per mi la independència en si mateix, sinó que el
concert
que
econòmic.
El serà, si el que vol és el mateix que no saps.
Sí, però jo ja el considero independència, el concert econòmic ja...
També jo recordo haver llegit un article seu en el que comparava la resposta dels britànics a la dels espanyols. I deia quina diferència, no? Perquè allà hi ha un llenguatge democràtic. Però també és cert que els britànics, tots els liberals, els conservadors, liberals demòcrates, conservadors i laboristes, han dit que en qualsevol cas aquesta ha de ser una decisió que en depèn de les dues parts, tant Escòcia com la resta de ciutadans britànics. Aquesta és una qüestió. L'altra és la que fa referència a tot el dèficit de les comunitats autònomes, etcètera, etcètera. Nosaltres mai hem dit que no calgui òbviament, diguem-ne, penalitzar aquell que no compleixi el dèficit. És que nosaltres no tindríem problemes si no fos que hem trobat el que havíem trobat i estem fent els deures. A mi el que em preocupa és allò que he dit abans, que no facin a partir de no pagar-me que el meu dèficit sigui superior al que tindria en una situació de normalitat democràtica i en una situació en la que jo ja administro prou bé els meus cabdals. Per tant, no em preocupa tant que em penalitzen, perquè a nivell europeu estem en una discussió europea en la que això passarà, i per tant no té sentit que pugui penalitzar-se els pressupostos de l'Estat i no puguin penalitzar-se els pressupostos de les comunitats autònomes, per tant, això passarà. Però reitero, a mi el que em preocupa no és tant que es fixi, que ja s'està fixant ara, abans també amb el govern del PSOE, un sostre de dèficit, com ja tenim a Catalunya en aquests moments, que no estem incomplint per les raons que ja m'he explicat, no em preocupa això, ja es feia abans, sinó que el que em preocupa és que aquest dèficit o aquest sostre el tingui com a conseqüència que no em paguin els 159 milions d'euros o que no em paguin el fons de competitivitat, tot i tenint també en compte que el fons de competitivitat, l'Estat, perquè no va estar prou ben explicitat a l'acord de finançament del tripartit amb l'Estat, no es veu obligat, i si bé és cert que fins ara fer bestretes, també ho és que quan vam arribar a nosaltres es va deixar de fer. Per tant, el que em preocupa és la segona part.
I si no paguen, què? Tancament de caixes?
Haurem de fer que paguin. Haurem de fer que paguin.
Ens sublevem,
que fem? Hem d'intentar que paguin. No ho sé, cadascú deurà fer el que vulgui. Les experiències... Vostè té una visió històrica de la vida i sap que...
De l'invironia, diguem-ne.
No, però això... Que... Vostè sap que ha significat el tancament de caixes en aquest país, no? Per tant, jo prefereixo apurar la negociació perquè paguin que no el tancament de caixes i que al final només la tanquin quatre i aquests paguin el pato i les conseqüències, que això és el que ens diu l'experiència històrica d'aquest país. Per tant, és molt fàcil i molt gratuït sortir cap de setmana i cridar tancament de caixes i després mirar al darrere a veure què et segueix. Encantat.
Per tant, estem fumats.
La part de qui em sento millor negociant és molt, molt recent encara. Vull dir, hi ha moltes coses pendents amb les que el PP tenen grans diferències amb nosaltres, també en relació a Catalunya. Jo, amb el que fa referència a allò que he explicat abans, en resposta al senyor Basté, diàleg en l'àmbit financer, diàleg en l'àmbit de les finances de la Generalitat de Catalunya, molt millor ara que no fa 3 mesos.
Toni. Senyor Durán, bon dia.
Molt bon dia.
Acaba de vostè nomenar el senyor Ed Salmon el director del Mundo com a president d'Escòcia. O sigui, és que no sé com es diu, però em sembla que no es diu.
Sí,
igual.
Em definau. El conec molt bé.
Retiro el dit, eh?
No crec que si fos el president, el meu bon amic director del Mundo proclamés l'independència.
No, més aviat no. Més aviat no.
Jo apostaria que no, eh?
Oh, més saps a la vida quan ets president.
Jo el que li volia preguntar, una mica al fil de la primera pregunta que li ha fet el Jordi, senyor Durán. O sigui, a mi em va sorprendre que en aquesta mateixa taula, 72 hores abans del vot afirmatiu de Convergència i Unió a la pujada d'impostos, aquí el conseller Mascolell va dir literalment que aquesta pujada d'impostos és una asfíxia per Catalunya. 72 hores
incrementava
després...
Incrementava l'asfíxia fiscal. qualsevol pujada d'impostos l'incrementa, sí.
Però per què es passa d'aquesta contundència dialèctica de 72 hores abans al vot afirmatiu? Què va passar en aquelles 72 hores? De què es va parlar? Perquè, clar, a canvi de res, és el que ens costa a tots una mica entendre aquesta situació.
A canvi de res, jo no he dit en cap moment, jo he dit que no hi ha cap acord concret que digui, tu em dones això, jo et dono allò altre. Evidentment que en el diàleg, a les circumstàncies em remeto, ho he dit abans, hi ha hagut un Consejo de Política Fiscal Financera pel mig, i és evident que aquest Consejo ha tingut uns resultats positius per Catalunya i per la seva situació.
En quins?
I és quins?
Quins?
Carai, doncs ha obert línies de crèdit per poder atendre els proveïdors de la Generalitat i, per tant, perquè la Generalitat pugui pagar. No només per la Generalitat, això no només és bo per les finances de la Generalitat de Catalunya, és bo per la petita i mitjana empresa, perquè molts dels proveïdors són petita i mitjana empresa, és bo pels treballadors, per tant, és bo per la societat, perquè un dels problemes de liquiditat de les empreses és el que li deuen les administracions públiques. Si es paguessin els 33.000 milions d'euros que deuen les administracions públiques a les petites i mitjanes empreses, doncs aquesta seria una qüestió que resoldria en bona mesura els problemes de liquiditat quan no hi ha crèdit. És més, aquesta disposició a més està presa, i així explícitament ho dona a conèixer la vicepresidenta del govern, al donar a conèixer el resultat del Consell de Ministres, per intentar complir un altre objectiu, i és aquell que fixa la llei de morositat, una llei impulsada per Convergència i Unió, una llei que obligui a pagar amb els terminis i que l'administració fins ara no ho feia. Per tant, i tant,
que hi ha resultats.
Bueno,
ningú paga terminis.
No, el sector privat ha millorat molt. Quan jo dic això públicament, senyora Rahola, si hi ha davant un representant de les pimes, em corregeix i em matitza que en el sector privat comença a funcionar. És cert que en l'àmbit de l'administració pública no, per això remarco com a positiu el resultat d'aquest Consejo de Política Fiscal, perquè aquesta injecció a les comunitats perquè paguen proveïdors, al mateix temps d'ajudar a donar liquiditat a aquestes empreses, estem permetent que la roda de la llei de morositat pugui començar a funcionar no només en el sector privat, sinó també en el sector públic.
Màrius, senyor Duran, vostè fa un moment deia que Convergència no era partidari d'incrementar l'IRPF. I, de fet, tampoc ho era el Partit Popular, perquè aquest era, estava... No ho semblava, està en el seu programa.
Està en el seu... Ho havia dit alguna vegada.
Perdona, està en el seu programa. Li han explicat per què finalment es va decidir per això? Ho dic perquè aquest increment, que és molt dur per la classe mitjana, resulta que apenas rebaixa un 0,6% d'aquests 4 punts que té de decalatge, que té que ajustar el govern d'Espanya per arribar a final d'any al 4,4%, que és el dèficit previst. Resulta bastant sorprenent, perquè amb l'IVA la xifra realment seria més del doble. I, en canvi, hem fet, diguem, aquesta aposta, que un amic meu, que a més és un economista prestigiós, em va dir, és una mesura peronista. Cosa que pocs dies després vaig veure que una mica de raó tenia quan el senyor Montoro va dir, no sé si en privat o davant d'un petit grup de persones, aquí hem deixat desmarcar de l'esquerra perquè no ens podran dir que ajudem els rics. I a mi, quan en lloc de fer realpolític es fan, en fi, polítiques ideològiques, a mi em posa molt nerviós.
I abans he deixat de dir una cosa que crec que és prou important també. Tota pujada d'impostos amb l'actual sistema evidentment incrementa el dèficit fiscal a Catalunya, perquè som els que més paguem en aquest sentit, no? Tot i bé és cert que hi ha alguns fons com el de suficiència que en aquest cas també reparteixen favorablement. Ara vaig a la seva pregunta. Jo no seré qui digui, perquè després diguin, Duran diu que la mesura és peronista, però la reflexió seva la comparteixo. És a dir, el per què? Doncs perquè la pujada de l'IRPF, tot i que és a rendes de treball, agafa substancialment determinades rendes de treball, castiga les classes mitges, i la pujada de l'IVA castiga tothom. Per tant, han volgut fer una mesura, diguem-ne, més selectiva, i no han volgut anar a una mesura que afectés a tothom.
Més ideològica que no pas real.
Efectes comptables no estaria en condicions de dir què signifiquen quan a percentatge de disminució del dèficit que té actualment Espanya del PIB, la pujada de l'IVA o la pujada de l'IRPF, quants punts pujarien l'IVA i quan han pujat l'IRPF. Però efectes ideològics, ja que vostè va per aquí, evidentment sí, la resposta és que l'aposta ha estat més ideològica, és a dir, aviam, qui anem a afectar més socialment, més nombre de població, amb aquest aquesta mesura o amb aquesta altra. Doncs amb la pujada de l'IVA afectava a tothom, sense exclusió, la qual també té una explicació econòmica, perquè hi ha qui avui pateix més, i per tant a qui pateix més, doncs la pujada de l'IVA li afecta igual que el que pateix poc. Per tant, el que pateix poc, si pugen l'IRPF, bueno, vol dir que té uns ingressos, etc, etc, alguns menys importants, altres més importants, i en canvi l'IVA, encara que tinguis molt poqueta cosa i has d'anar a comprar una barra de pa, t'afecta la pujada de l'IVA.
Paco Margüeta, des de Madrid.
Sí, vull plantejar dues coses molt breus, no? Un del tema de la independència, Escòcia, etc, no? També és el resultat del cansanci dels britànics, no? Davant de la reivindicació de lo que és els escocès. Escolti, miri, fem un referèndum i a veure què passa. Creu que pot passar això també aquí a Espanya, que la gent es cansi de la reivindicació nacionalista? I després el tema relacions amb el PP. A mi a vegades, dit en tota l'estima, sembla que oblidin de que aquí a Catalunya depenen del PP. Si no hagués PP que els hagués votat, el senyor Mas no seria president de Catalunya.
Jo no és que oblidi la realitat actual. Altra cosa és que sigui la que em senti més confortable. A mi m'agradaria que hi hagués altres opcions polítiques, ho he dit des del primer dia, que entenguessin que ells també tenen la responsabilitat de contribuir a la conducció d'aquest país, més havent tingut abans responsabilitats de govern. Per tant, nosaltres hem estès la mà des del primer dia, l'agafada només al PP. Jo mai he deixat d'afirmar i agrair aquesta actitud del PP respecte a Convergència i Unió de Catalunya. Per tant, jo no ho oblido mai, ni deixo de tenir-ho mai present.
No dic vostè, que és molt raonable, a vegades però, dirigents de la seva...
El que està entrevistant-se aquí sóc jo.
Sí, perdó, no, clar que no em refereixo.
No responc pels altres. I respecte als escocesos, aquí no comparteixo la principal. És a dir, no, els britànics no és que estiguin cansats de les reivindicacions dels escocesos, diguin, ara va, vinga, fem el referèndum. No, però el que passa és que el calendari de referèndum el volia marcar l'Al Salmond, i en canvi el govern britànic ha dit, vaig anticipar-me i seré jo qui digui quan es farà el referèndum, i així els nacionalistes escocesos tindran menys temps per afavorir les seves tesis independentistes, però no és com a conseqüència que estiguin cansats. No, el diàleg entre escocesos i britànics, afortunadament per ells, és molt diferent entre el diàleg i Catalunya i la resta de l'Estat.
Sobre el tema d'Escòcia, senyor Durant, Espanya hauria de vetar l'entrada d'Escòcia a la Unió Europea?
Jo no la vetaria, evidentment, però no pateixi, que em sembla que hi haurà qui la vetarà abans que no pas nosaltres.
Val. Després, sobre el tema dels 659 milions d'euros, pagaran al comptat o pagaran a termini? Vostè què creu?
No.
És important, eh?
Bueno, sí, home, sí, és important, molt important, però jo no estic en condicions de donar resposta a certes qüestions que s'escapen de les meves responsabilitats.
Perfecte. I tercera, l'altre dia, el diumenge passat, noi, fa una setmana vaig llegir el Manel Pérez de La Vanguardia parlant d'una possible fusió entre CaixaBank i Bankia.
M'has agafat la pregunta.
Sí, CaixaBank i Bankia. I, a més, en el text posava que ho veuria amb bons ulls el govern de la Generalitat. Jo li pregunto a vostè directament, senyor Durant. Vostè veuria amb bons ulls? Seria bo per Catalunya una possible fusió entre CaixaBank i Bankia?
Depèn de quines condicions, però el que m'importa és que la Caixa ha dit públicament que no existeixen aquests papers i suposades converses, etc, etc. La iniciativa almenys de la Caixa, altra cosa és que Bankia hagi fet papers i hagi pogut situar aquesta hipòtesi en el debat mediàtic. Per tant, la resposta de la Caixa, jo mateix hem parlat amb el seu president, és que avui per avui no hi ha res de nou. Si algun dia hi ha alguna cosa de nou, ja ens avisaran, i a partir d'aquí tindrem capacitat per valorar-ho. Per tant, no és veritat que el govern de la Generalitat s'hi pronunciï favorablement o no favorablement, perquè no coneix cap tipus de condició i perquè fins i tot un dels sectors principals, que és la Caixa, diu que això no existeix en els termes que s'ha explicat.
Molt, i una última per meva, Acabava la tertúlia amb el Bolaño parlant de Carme Chacón i Alfredo Pérez Rubalcaba a la lluita pel poder dins del PSOE. En qui sent més còmode vostè?
Jo amb en Rubalcaba.
Amb en Rubalcaba?
Sí, però vaja, no votaré amb un ni amb altre.
És normal. M'hagués sorprès que si el senyor Durant hagués dit la Carme Chacón.
Vostè...
Perquè és el més previsible, és l'enemic més fàcil,
no,
perquè
no,
té el taló d'Aquiles més castigat.
I em sembla bastant més simple la Chacón que el Rubalcaba.
I sempre, per un nacionalista, sempre millor un nacionalista espanyol que no un federalista. No tinc cap dubte.
Per un nacionalista com jo, li aniria molt millor una senyora Chacón, perquè acabaria posant evidència el que significa el PSC, que una militant del PSC encapçali la candidatura del PSOE. Per tant, a mi m'aniria molt millor la senyora Chacón. Abans vostè deia que el senyor Rubalcaba no se l'havia vist per aquí. El senyor Rubalcaba tenia menys obligacions de venir per aquí. Qui tenia obligacions de venir per aquí, perquè el diputat per Barcelona no se l'ha vist en 4 anys, és la senyora Chacón.
Jo deia al Congrés dels Socialistes, que el millor
importa el compromís no amb el meu partit ni a la senyora Chacón amb el seu partit. El que importa és el compromís amb els ciutadans. La senyora Chacón durant 4 anys no se'ls ha vist. I el dia següent de tornar a les eleccions em va tornar a acabar a Madrid i no l'han tornat a veure. Perdoni, senyor Bolaños.
Home,
no, per acabar, eh?
Només una,
quina
només
por d'una una catalana a Madrid?
Només un matís al Paco. Convergència governa Catalunya perquè va guanyar.
Per ser català cal exercir de català. Si sí, és sí, merament una qüestió.
Un líder federalista dona molta por.
Home, si per poder ser presidenta del PSOE se'n va anar corrents a Andalusia a presentar la candidatura. Però és igual.
Van a buscar una àvia.
Jo volia fer una pregunta.
Amb tot el
respecte.
A mi, tot el respecte, abans de si ha anat a Andalusia, si ha vingut a Catalunya, ha vingut a Catalunya. M'han preguntat per què el Rubalcaba, perquè amb la meva experiència, per mi, està molt més preparat que no pas la senyora Chacón, punt i final. És la meva opinió, puc estar molt equivocada.
Sí, no,
i acabarà d'abans de ser líder.
Un matís, Paco, Convergència governa a Catalunya perquè va guanyar les eleccions, eh? Ho dic perquè sembla que s'oblida, eh? Però dit això, una pregunta en el Duran. Potser no li correspon tant per representació política, perquè ell està a Madrid, però segur que li incideix i li preocupa. Jo només voldria saber l'opinió, sobretot del conflicte amb Mossos i funcionaris de presons. Tot això que ens ha portat a un debat, per cert, molt encès avui, sobre el paper dels sindicats, el paper dels funcionaris, etc. Com has viscut, com ha vist, què opina de la polèmica sobre el català, el Viva Espanya, els temes de la seguretat, ara un representant dels sindicats de Mossos dient que no poden garantir la seguretat, un de presons l'altre dia dient el mateix, tot aquest conflicte que té a veure amb un tema tan fonamental com és la imatge de la seguretat d'un país i que és la dialèctica sindicats i govern, etc. Com la viu?
Bueno, jo la veig visco des de la preocupació, en primer lloc perquè crec que no estan assumint les responsabilitats que haurien d'assumir líders sindicals en aquests àmbits concrets als que fa vostè referència. Sento vergonya de la resposta per part dels Mossos d'Esquadra en quant a l'ús de la llengua com a senyal de protesta, autèntica vergonya. Ens ha costat molt poder conquerir aquest dret per tal de poder-lo utilitzar com un instrument de vaga, que d'altra banda no té cap mena d'efectivitat, i després aquí entraríem en el debat global sobre el tema de la funció pública. Jo sé que el funcionari en general, com tot arreu hi ha excepcions, és una persona molt treballadora, però el funcionari ha d'entendre, i jo crec que si hi hagués sindicalistes responsables, que també hi són, però si hi hagués un sindicalisme globalment responsable, hauria de fer entendre que avui per avui fa molt de temps que milers i milers i milers de treballadors han perdut el seu lloc de treball i que el funcionari ara certament doncs veu disminuïdes les seves capacitats adquisitives o algun altre tipus de mesura que també sens dubte portarà a terme el govern de la Generalitat o altres governs d'arreu del món estan portant a terme, especialment arreu d'Europa, però que continua tenint la seva feina garantida mentre que reitero milers i milers i milers i milers i milers fins a 5 milions de persones estan sense feina.
Senyor Duran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1 i fins molt aviat. Que vagi bé, moltes gràcies.
Gràcies
bon
a
dia.
Vostès.